dia, són les 7 i des d'ara fins les 9, com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. One day in London City, a crew called C2C, they came to rock the party. Say what? I ja ho hem dit moltes vegades, durant l'estiu a la primera pedra volem seguir fent esport i avui volem parlar d'un esport que, escolta'm, cada vegada hi ha més gent que el practica, que és el pàdel. Ho fem amb el Pedro Escamilla, que és el gerent del pàdel indoor de l'Hospitalet, i amb el Felipe Garrido, que és entrenador també del pàdel indoor Hospitalet. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia,
volíem, primer que res, ara ho estàvem dient, és un esport que està cada vegada més de moda. Cada vegada hi ha més gent que té ganes de practicar-lo. Per què s'ha popularitzat tant el pàdel?
Doncs,
a veure, Pedro.
Mira, nosaltres creiem que hi ha tres factors que són diferencials i molt fonamentals. La primera és la senzillesa del joc. És un joc relativament senzill, en què per poc que juguis ja pots començar a passar-t'ho bé.
Quan dius senzill, és senzill fins i tot per gent com jo? És a dir, o has de tenir una certa habilitat? Senzill de veritat, eh?
Una certa habilitat, una mínima habilitat has de tenir, sí que és veritat.
Però no és com el tenis.
Però no és com el tenis. El tenis requereix una tècnica ja més important per començar a jugar mitjanament bé. Amb el pàdel, amb un, dos, tres, igual amb quatre partits ja pots passar-t'ho bé, havien de teu nivell i començar a disfrutar.
Uh-huh.
Després, és un esport que és molt adequat per totes les edats. Estem mirant que hi ha una franja d'edat a partir dels 40-50 anys amb el volum de gent que
això és important, per tant, no hi ha edat per començar, eh?
No hi ha edat per començar i no hi ha edat per acabar.
No hi ha edat per acabar, clar.
O sigui que, després, per una altra banda, té un component social també que és molt important, i això ha enganxat a molta gent, que és la part en què primer jugues en parella i també jugues, diguem-ne, amb grup, no? Un grup de quatre persones, generalment doncs, poden ser amics, poden ser gent que has conegut jugant a pàdel, i això fa que aquest component social generi després un postpartit, no? Que ens li comentem, no? Cerveseta o prendre alguna cosa, parlar, explicar, no és allò de que no és un esport individual, no? Uh-huh. I això també jo crec que ha generat un alt interès per el joc. I després, en tercer terme, que és accessible, no? Que no fa falta que siguis que tinguis una quota mensual en un club. Hi ha molts clubs que són de pay and play, que li comentem, que és que vas, pagues, jugues...
Pagues per jugar aquell partit i ja està.
Exacte.
Per la pista que reserves i
sí,
ja
sí,
està.
Sí.
Això pel que fa a la popularitat, ja veiem els arguments, però suposo que també és important saber d'on ve aquesta dèria. De fet, és un esport que diuen que va començar a Mèxic, però que també, principalment, els que més ho practiquen són a l'Argentina, aquests serien els orígens. Per tant, no és nostre, tampoc, en principi, d'origen.
No, diguem que és un esport que es va adoptar, no? Molt ràpidament. Bueno, va néixer a Mèxic, però va ser molt anecdòtic. Va saltar a Espanya via Marbella, no? On es va començar a popularitzar. D'allà a Argentina, i després ha sigut com una anada i tornada, no? Argentina jugant ja fa més anys, i després a Espanya ha sigut el boom, no? On ha començat a creure, a créixer d'una manera ja espectacular. I apareix una crescuda que no para, o sigui, és una cosa que sembla que no té un sostre, no? A part d'això, ja, doncs, a Europa, doncs, també ja està començant a ser un furor.
De fet, el vostre club és el club indoor més gran. Quants anys fa que funcioneu?
7 anys, ara
set
farem.
Anys.
I sí, vam començar amb 6 pistes, d'allà vam fer 6 més, després vam fer 6 més, i ara estem en 18, i amb algun tipus de projecció també, tot el que es pugui ampliar sempre serà bo, clar.
Déu-n'hi-do. Bé, doncs està bé que la gent practiqui cada vegada més esport. I ara, Felipe, sí que voldríem que t'expliquessis una mica què té de diferent respecte al tennis? Perquè ara parlàvem que era un dels atractius, és més fàcil, però per què?
Sí, bueno, pues la resposta és aquesta, sobretot, que és més senzill d'aprendre i de seguida t'ho passes bé. El tennis requereix una tècnica més concreta i complicada que fa que triguis més en passar-t'ho bé. El pàdel, la pista és més petita, menys exigent físicament, i per això la gent gran juga molt a pàdel perquè li és molt fàcil i no requereix tanta...
Clar, el fet de que sigui la pista més petita segur que ja representa un esforç menys important, i per tant és un matís...
Sí, que... molt important. A part, el pàdel es diferència del tennis, que té uns vidres i unes reixes que limiten la pista i que t'ajuden amb el rebot del vidre que torni la pilota i poder passar-la a l'altre camp amb facilitat. En el tenis, si et passa la pilota, ja has perdut el punt.
Clar.
El pàdel t'ajuda al vidre.
Sí, sí, la pilota no s'escapa.
No s'escapa. Bueno, pot escapar però no, per sobre, però no...
És que no tenim punteria, això és un avantatge, sí, sí. Què treballem amb aquest esport?
Bueno, amb el pàdel és un esport on es treballa tot el cos, al final, perquè per desplaçar-te necessites les cames, el tren inferior, i a part subjectes una pala amb els braços.
Important, pala.
Una pala de pàdel.
No raqueta.
Una raqueta. Subjectes una pala on treballes també el tren superior.
Uh-huh.
Vale? Treballes també molt la part mental, perquè és un esport també d'equip, jugues amb una altra persona sempre, i bueno, això requereix d'un companyerisme i saber portar-te bé amb la persona, perquè és important...
Per tant, com a esport, podem parlar que té els mateixos beneficis que qualsevol esport ja d'entrada, no?
Els mateixos beneficis que altres esports, tot i que aquest esport té aquesta part social que hem parlat, que ajuda a aquest vincle amb altres persones i de més. No uh-huh. és un esport individual.
Mínim necessites és a dir, heu de ser dues parelles sempre, no?
Quatre persones.
Quatre persones sempre.
Dos contra dos.
Que això és l'únic que pot complicar, però per a quantitat de gent que el practica sempre hi ha gent que troba parella, no?
Bueno, encara que realment
bueno,
ara...
Els clubs ho faciliteu, també.
Bueno, encara que només un encís amb això, hi ha diguem-ne com un invent que es va fer en el seu moment, que és sí. una pista individual, que es diu, que està, bueno, estem trobant bastant ara, que és per jugar un contra un. És una pista més, quasi més d'entreno que una altra cosa, no?
Ah.
Per la part social, perquè no tens parella, però en canvi guanya també en intensitat, perquè és com jugar a tenis, realment. Però bueno, és un...
Sí, noi, el que anava a preguntar també és, a nivell de club, faciliteu quan a vegades falla una parella o que la gent pugui reorganitzar-se? És a dir, que hi hagin els jugadors necessaris?
Tots els clubs ara mateix tenen un et busquen partides. Uh-huh. Tu pots publicar una partida i s'apunta gent del teu mateix nivell que no coneixes. Això t'ajuda a conèixer més gent del teu nivell.
Clar.
Clar. O sigui, no només necessites els teus amics per crear-te una partida, sinó que si no tens a quatre persones, només sou dos, podeu trobar gent amb molta facilitat.
I a més que va, hi ha més aplicacions i més tecnologia perquè, escolta'm, sigui un clic i ja tens la pista reservada.
Correcte,
no?
Sí, sí.
Important. Finalment, què és el que hem de tenir en compte? Si volem jugar a pàdel, què necessitem?
Necessitem una pala bàsica, no fa falta gastar-se molts diners, una pala bàsica, roba d'esport i unes sabatilles també bàsiques de pàdel.
Uh-huh.
No es necessita gaire, no.
Feu competicions també? És a dir, tornejos, tot això, suposo que cada vegada, si hi ha més gent que ho practica, cada vegada hi ha més tornejos i més competicions,
sí,
no?
Sí, sí, realment aquesta és una mica l'altra part aquesta social, no? Que són els tornejos també. Cada setmana s'estan organitzant tornejos per Barcelona, si un club o un altre. La gent cada vegada li agrada més competir, sobretot competir en un nivell, ja no amateur, sinó en un nivell molt bàsic, molt senzill. Acabes de començar i vull un nivell molt senzill, però et trobes molta gent que pot jugar en aquest nivell i amb això comences a enganxar-te als tornejos. A part, també entre setmana també pots fer petites americanes, que li diem, que és una mica un tots contra tots.
Americanes?
Sí, li diem així, és com una espècie d'un... És com uns petits partits de tots contra tots, no?
Uh-huh.
Una hora i mitja, dues hores. Aleshores, és com una activitat programada, aquestes activitats que quan arribes a un gimnàs, no? I pues, una mica el mateix, no? Vens i ja jugues això i ja ho tens fet.
Uh-huh. Sí. I a més, com hem dit, no hi ha límit d'edat, que això m'ha agradat molt, des de petits que ja poden practicar jugant per aprendre'n, però també si algú ens està escoltant i té 50, 60, no és un esport que requereixi fins i tot més, m'estàs dient,
més.
Això ja està bé.
I el que sí que és veritat que és important comentar, que potser que no ho he comentat, és el tema de les escoles, també és una cosa que està creixent molt. Quan comences és bastant important poder fer unes petites classes, una escola, no sé, tenim escoles mensuals, però també tenim classes particulars, que t'ajuden a començar des d'una base ja ben agafada.
Clar, perquè
si no comences a agafar ja mals vicis que després
que
són molt difícils de que...
Clar, estem parlant de que és un esport molt fàcil, però, com tot esport, si te l'ensenyen bé des del principi, és més fàcil que tiris endavant que no, com deies, si agafem els vicis. Per tant, una persona que en sàpiga és aconsellable, eh, per començar.
Per anar millorant
i fins
les
tot per anar
classes,
millorant.
Les classes particulars o grupals van molt bé.
Clar, teniu moltes classes, perquè fins ara hem parlat de reserva de pistes. És diferent una classe. Sí, en
tenim
moltes.
Uns 500 alumnes a l'escola.
Déu-n'hi-do.
Tant de classes particulars o grupals, i està creixent encara més. O sigui, portem 2 anys amb un creixement molt gran.
Doncs
molta demanda.
D'aquí un temps tothom sabrà jugar a pàdel, no? Suposo que també va passar una mica amb el tennis, com és que potser no, la gent no s'hi enganxa tant, no? El voler jugar a tennis, però no s'hi enganxen. En canvi, el pàdel el que sí que fa és que amb molt poquet ja et quedes. Si entres, et quedes.
Si entres, et quedes. I anar millorant és una motivació de tot els jugadors, voler fer punts, voler guanyar altres rivals amb més nivell, això t'ajuda, et motiva, i la gent agafa classes per aquest motiu.
Doncs fantàstic, perquè el que volem des d'aquí, des de la primera pedra, és que la gent practiqui esport, i per tant el pàdel és una bona opció, i us agraeixo molt la vostra estada aquí a RAC1. Felipe Garrido, que és entrenador de pàdel indoor de l'Hospitalet, i també el Pedro Escamilla, que és el gerent d'aquest pàdel indoor d'Hospitalet, el club indoor més gran. Moltíssimes gràcies a tots dos, que tingueu un bon estiu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Bon estiu.
La primera pedra.
Ens passem moltes hores a l'aire lliure i saber el temps que farà és molt important. Per això avui volem repassar alguns senyals de canvi de temps que ens poden ajudar a fer un pronòstic, però no ho farem mai tan bé com la Mònica Osar. Mònica, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu ens ajudaràs a fer-lo, però escolta'm, els homes del temps i dones del temps en sabeu molt. Sí. I digue'ns senyals que ens puguin ajudar a pronosticar el temps. Per exemple, amb frases fetes, no?
Sí, com per exemple el cel rugent, pluja o vent, que molta gent diu aquesta frase i tothom, de fet, quan hi ha un dia d'aquests amb un color vermellós al cel, tothom penja a les xarxes socials fotografies i surt fàcilment aquesta frase que és molt coneguda i que té raó, perquè això passa. És a dir, si nosaltres veiem, per exemple, un dia una posta, una sortida de sol amb un color més vermellós de cel, doncs és probable que ens arribi un canvi de temps. I això per què passa? Doncs mira, us explico com aconseguim que arribi aquest color vermellós. És a dir, una posta normal no veiem tot el cel vermell, no? El veiem més aviat groguenc o blau, fins i tot. Però quan hi ha l'arribada de núvols alts i prims, aquesta llum que ens arriba del sol ha de passar com un filtre més, no? Ens passa com tot el gruix d'atmosfera, el raig solar, i a més també ha de travessar aquest núvol alt i prim. I aquest núvol alt i prim és el que li genera aquest color vermellós. És com si els altres colors s'anessin gastant pel camí i només quedés el vermell i l'ataronjat pel final i ens mostra aquesta coloració. Per tant, qui és el culpable d'aquest color? El núvol alt i prim. I què fa el núvol alt i prim? És el que va al capdavant normalment d'un sistema frontal, que és el que ens acaba portant un canvi de temps amb més núvols, núvols més espessos i fins i tot pluja. Per tant, és una cadena. Si nosaltres ja veiem aquesta situació de cel més vermellós, aquest sistema frontal ens podria portar pluja o fins i tot vent, perquè normalment el vent també va associat moltes vegades amb les pertorbacions. Per tant, és una frase feta que té tot el seu fonament científic i que ens pot ajudar a fer un pronòstic a curt termini. És a dir, això no ens serveix per fer el temps per la setmana que ve si ens n'anem de viatge no, no sé on, això no us ho explico perquè m'ho quedo per mi.
I tant, ja faràs bé.
Però a curt termini sí, ens pot servir doncs, per saber les properes hores què passarà.
De la mateixa manera que si diem altres frases fetes com el cel cabretes, el terra pastetes, sí. Aquesta també ens ajuda.
Sí, també, i aquesta també és molt coneguda i de fet doncs, molts dies de l'any això pot passar, que veiem al cel aquells típics nuvolets que semblen cotofluix però que són molt petitons i que estan tots molt juntets i semblen un ramat d'ovella.
Sí, ben bé.
Sí, doncs aquest també és un tipus de núvol que es diu altocúmul, i aquests núvols, quan els veiem, també acostumen a ser el que va al capdavant d'un front. Si primer veiem els núvols que deixen un tel emblanquinat, els alts i prims, darrere seu hi anirien aquests, i just darrere hi anirien núvols més grisos, més espessos, i fins i tot amb pluja. Per tant, aquests fins i tot amb menys hores que els anteriors ja ens podrien portar aquest canvi de temps. Jo recordo algun vespre haver vist aquests núvols al cel, i fins i tot fer la fotografia, i que em coincideix així amb la previsió que ja he fet, no? Que llavors ja ho tens tot segur, eh? Quan veus els mapes i a més veus que la meteorologia observacional popular també s'hi suma, ja dius, avui segur que anem per bon camí. Doncs al cap de poques hores, fins i tot durant la nit, ja comença a arribar aquesta pluja. Per tant, si al cel veiem cabretes, doncs al terra ja acabarem veient pastetes, perquè estarà mullat, o basetes, també diuen en alguns casos.
Que de fet allà al Canar i a les meves terres diuen cel a borreguets, aigua a canterets. Clar, aquests borreguets són aquestes cabretes.
Clar, sí.
Forma de
núvols, i l'aigua aquesta
trossets.
Que arriba és la pluja,
exacte.
Tal qual.
Sí. Doncs que bonic aquestes frases fetes. I també l'halo solar o lunar ens explica coses de què passarà.
Sí, que és aquesta corona, aquest fenomen òptic que genera al voltant del sol o la lluna, que és com una mena d'anell, doncs també ve donat per aquests núvols que són alts, que estan fets de cristalls de gel i que el que fan és agafar aquesta llum del sol o de la lluna i fer-nos aquest arc al voltant. Aquests núvols també van al capdavant d'aquest tipus de canvis de temps i, per tant, si els veiem, normalment també ens indiquen aquest canvi. Podríem dir que de les tres coses que us he dit són els menys segurs, és a dir, el cel rogent o el cel cabretes, jo crec que normalment ens assegura més el pronòstic de l'arribada de pluja que no pas aquest halo que a vegades amb simples núvols alts i prims que no porten res al darrere, perquè també podem tenir aquest tipus de núvols sense que al darrere hi arribi res, doncs també ens ho acaben donant.
Mm-hmm. I un altre que és molt fàcil d'observar, perquè durant la pandèmia no ho vèiem, però ara sí que tornen a estar, són les esteles de condensació dels avions.
Exactament, sí, que són aquestes línies llargues que podem veure, aquest rastre que deixen els avions.
Que a vegades els deixen molt marcats i a vegades no tant.
Exacte, i això
no sabem,
per què?
No?
Doncs mira, va lligat amb les condicions atmosfèriques que tinguem, perquè del motor de l'avió hi surt vapor d'aigua, entre d'altres substàncies. Però el vapor d'aigua el que fa quan surt a fora és, segons la situació que es troba, es pot sublimar, és a dir, passar de vapor a sòlid, a cristalls de gel, i formar aquests núvols que normalment aquests núvols alts que diem de manera natural els poden formar de manera artificial, però amb aquest vapor d'aigua, no serien tòxics ni ens portarien cap problema. Aleshores, el que fan és, quan surt fora aquest vapor d'aigua, si troba que hi ha molta humitat i la temperatura és molt baixa, aleshores es pot transformar en cristall de gel i formar aquesta estela. Si les condicions es mantenen, aquesta línia es manté també al cel i fins i tot a vegades es va eixamplant i es van fent cada cop més grans. Si en canvi et trobes en un ambient que és molt sec i temperatures altes, això no passa i l'avió passa sense deixar cap tipus de rastre. I aleshores aquest aire fred, aquesta humitat, també són indicatius de que ens arriba un canvi de temps. Perquè què necessitem perquè es formin núvols? Molta humitat. Mm-hmm. Per tant, si n'hi ha molta, és fàcil que es formin núvols. I quan hi ha aire fred a les capes altes de l'atmosfera, també és més fàcil que els núvols creixin amb força.
Per tant, si veiem una estela d'aquestes molt grans i denses, és que pot ser que plogui?
Que arribi un canvi de temps. Sí, aquells dies en què es queden marcades per totes bandes.
Si en veiem
una de sola és estrany, però quan tenim el cel ratllat totalment, doncs aquests dies també indiquen canvis.
Mira, ja ho tenim més fàcil, No arribarem a ser Mònica Usart, però ens hi acostarem una miqueta. Pels nostres pinitos. Doncs moltíssimes gràcies, Mònica. La setmana que ve seguim parlant del cel.
Clar que sí.
Doncs vinga, bona setmana.
Que vagi bé.
La primera pedra.
I aquest estiu no volem que se'ns passi l'arròs. I per tant volem fer-ho amb gent que en sap, com per exemple l'Anna Castillo, que és propietària, una de les propietàries del restaurant La Clasca de Lleida. Anna, molt bon dia.
Molt bon dia.
Si anem cap a Lleida, evidentment, el que hem de fer és un arròs amb cargols, que ens el faran molt bé, cargols i conill, Anna?
Sí, cargols i conill i les seues verduretes.
Perfecte. Com hem de fer aquest arròs? A veure, explica'ns.
Vinga, els cargols sempre, per fer l'arròs, han d'estar bullits, perquè si no els bullim fan molta bava i ens espatllarien l'arròs. Nosaltres els caragols els bullim, 10 minutets, els escorrem, i llavors passem a fer l'arròs. Sofrigim el conill, ben sofrigidet. Nosaltres, en el nostre cas, sempre hi fiquem una mica de ceba, perquè els sofrigits amb ceba, pebrotet, una mica de carxofa i una mica de tomàquet, és el que és la base del sofrigit.
Boníssim.
El conill el retirem i fem aquest sofrigidet ben fet. Quan ja està ben fet, tornem a ficar el conill a dins i tenim preparat una mica de brou, amb una miqueta de verdures, un osset de pernil, una miqueta de pollastre, una mica de vedella. Aquest caldet, aquest brou, ens farà que, quan ja tenim el sofregidet fet, fiquem el brou i deixem en 10 minuts o un quart d'hora bullir molt poquet a poquet perquè el conill es vagi fent tovet, perquè si no el conill queda una mica dur. Llavors l'arròs és més bo que quedi tovet. Quan ja el tenim tot això fet, tirem l'arròs, tirem els caragols i deixem fer l'arròs com normalment se fa en 20 minuts. Però quan falti 5 minuts per acabar de fer-se arròs, s'hi fica una rameta o bé de romaní o bé de timó perquè li dona aquell gustet, no sé com explicar-vos,
a muntanya, no? Aquest toc a muntanya.
De muntanya, aquell toquet. Hi ha gent que pot ficar bolets, si es vol, a l'època dels bolets. Però no és així, amb la base de carxofa, perquè li dona un gustet especial. I l'arròs queda magnífic. Magnífic,
oh,
que no pares de menjar.
Sí, sí. Però estàs d'acord amb mi que l'arròs és una de les coses que més fa harmonia i més festa fa per un menjar familiar, oi?
Sí, senyora. És el que fa més festa.
Exacte.
I que la gent gaudix, perquè com que hi ha tantes classes d'arròs, perquè clar, nosaltres en fem moltes de classes.
Això és el que t'anava a dir, que aquí al restaurant La Clasca no només menjaran arròs de conill i caragols, perquè a vegades hi ha gent que no li agrada el conill o no li agrada el els caragols.
No, fem de molts tipus. Fem un d'arròs de llobarro i ceps, que és boníssim.
Llobarro i ceps,
Sí, sí, és boníssim, boníssim. Bueno, en fem molts tipus, la paella normal de peix, que aquí diríem paella, perquè almenys aquí a Lleida la paella és amb peix,
clar,
no és amb peix, no? Però després fem també l'arròs negre, l'arròs de bacallà amb carxofa i mongeta de la fina.
Que bo!
Fem l'arròs d'ènia, que és un arròs que està fet amb una mica de patateta. Hi ha moltes classes d'arrossos, i tots aquests, doncs, bueno, me diuen quin és el més bo. Tots.
Que depèn del gust de cadascú.
Però tots són molt diferents. Tots són molt diferents, correcte.
Però amb un arròs sempre... Jo crec que tothom s'hi suma, al voltant d'una taula que hi hagi un bon arròs.
Tothom. Perquè a vegades inclús venen canalla i els pares em pregunten què poden menjar. I quan dius arròs, ja sé que no ho dic, volen arròs. Vull dir,
sí,
és un menjar que normalment a tothom els agrada.
Sí, senyor.
No n'he trobat a ningú que digui, és que a mi l'arròs no m'agrada. Jo encara avui, però avui no n'he trobat.
No, és cert, és cert. Doncs si voleu provar aquests arrossos que fan aquí a La Clasca, a Lleida, heu d'anar al carrer Jaume II, no? Número 17.
Sí.
Aquí trobareu aquest restaurant que no només fan aquest arròs amb conill i cargols, que és el que hem fet avui, i és el que havíem de fer si anàvem a Lleida, evidentment.
Correcte.
Sinó que aquí tindran molts més arrossos que podreu provar i tastar. Doncs Anna Castillo, moltíssimes gràcies i a veure, ens aventurarem. Ja sabem que tan bo com el vostre no ens quedarà, però jo crec que ens heu donat uns quants trucs perquè ens pugui quedar com a mínim potable, Ens puguem arriscar.
Exacte. Sí, amb paciència i amb molt amor fent la cuina, tot s'aconsegueix.
Clar que sí. Doncs moltíssimes gràcies. Una abraçada,
Anna. Gràcies a vostè. Adéu.
Adéu.
La primera pedra, amb Noemí Pons.
La joia ha estat sempre símbol de luxe, d'exclusivitat, objecte de desig. De fet, els primers signes de manufactura de la joieria va ser l'antic Egipte, fa entre 3.000 i 5.000 anys. Segurament ens podríem muntar més enrere. Les joies en aquell moment simbolitzaven estatus i poder religiós a la comunitat. No només eren portades per les classes riques en vida, sinó també en la mort, formant part de l'anomenat parament funerari. Avui volem parlar del món creatiu de la joieria amb els joiers Gemma López-Yuste i amb en Joan Rovira. Bon dia a tots dos. Clar, acabem de fer una introducció al món de la joieria, però abans estàvem parlant i la Gemma deia no, això va començar molt abans, és a dir, des de que l'home ja comença a viure en col·lectivitat o fins i tot quan eren caçadors.
Exacte. Bon dia.
Bon dia a tots dos, com
Hola,
dèiem.
Hola, bon dia.
Sí, a l'època, bueno, de primitiva, no? Sí, quan els homes comencen a caçar, és un símbol de poder posar-te com a penjoll un ullal o una ungla de l'animal que has casat, bueno, que has...
Sí, que has derrotat i que has
derrotat
a casa per
exacte.
Menjar, no?, també.
I llavors, clar, aquí ja, si veies una persona que ja en tenia quatre ullals, dius, ui, aquest és fort, no?, aquest no m'hi ficaré amb ell.
Clar, però tot i així, és evident que el món de la joia ha anat evolucionant. I, evidentment, avui en dia no té res a veure aquell Egipte mare i ha anat canviant. M'agradaria que tots dos em diguéssiu, per vosaltres, l'època daurada de la joieria, clar, suposo que ens traslladem al món molt més recent, però quina seria?
Home, començo jo?
Sí.
Jo abans us ho comentava, a nivell de lo que és la joieria lliure, la joieria que és 100% expressió artística, per mi és ara mateix. és el millor moment.
Sí. Sí, sí.
Ara trobes un públic que t'accepta la proposta més esbojarrada, per dir alguna cosa, perquè com que m'havien dit que era un esbojarrat, doncs ja ho assumeixo.
Ara reivindiques la figura d'esbojarrat.
Exacte, ja, i ara la gent, de veritat, jo tinc la botiga a peu de carrer i a més veuen el taller des del carrer, i hi ha aquesta combinació de l'activitat de venda i de producció al moment ja atrau. A més, tenim la sort de tenir un espai d'aquests antics, amb molta catalana, és un espai molt maco del Born.
Hem de dir que està al carrer Cotoners número 10, al Born mateix, sí. En el centre del Born.
Sí, que és una zona molt donada a l'artesania, perquè hi ha molts espais que antigament havien sigut vivendes, taller, ara amb els anys han deixat de ser vivendes, però segueixen sent tallers-botiga. Els espais on abans havia la vivenda s'han netejat els altells, allà hi tenim els tallers, i a la part de baix on hi havia els tallers, ara hi ha la botiga.
Sí, és veritat. Vosaltres també esteu única.
Bueno, sí. Vosaltres també esteu a la part antiga, no? Perquè esteu al carrer Comtal número 3.
Sí, estem a l'entresol segona, que estem en un pis. Jo vinc de família de joiers, el meu avi era joier, el meu pare també. Clar, a mi em van posar gema perquè ja no hi havia una altra.
Havia
de ser gema. I clar, jo la meva joia sempre tinc que posar-li una gema. No concebeixo una joia sense posar-li un element de, en aquest cas de la natura, no? una pedra. I sí, tal com deia el Joan, estic totalment d'acord, per nosaltres ara és el moment,
ara,
no?
Sí.
Perquè ara per nosaltres és una expressió artística i ara és el moment que potser la gent està preparada per entendre el que podem oferir-los. Però clar, si perquè... parlem... Si jo parlo amb el meu pare o amb el meu avi, a nivell comercial, no. A nivell comercial, sí, potser... Sí.
Les grans xifres es veuen abans.
Exacte, eren abans. Nosaltres això no ho veurem mai.
No, les grans xifres no existeixen per nosaltres.
Clar, perquè hi ha hagut un moment, estem vivint actualment un moment en què sembla que portar or, perquè sí, que abans potser era necessari, ara és una ostentació. El que abans era una demostració de poder, ara és una ostentació fins i tot desagradable.
Desagradable, sí.
Que la gent rebutja. Sí. És com que...
Abans s'arribava d'encarregar, tinc una col·lega que segueix treballant per aquest món de l'ostentació i encara li encarreguen les cadenes d'or a pes. Vull una cadena d'or que pesi 15 grams o 18 grams. Saps? Perquè les puc pagar, o quan ho puc pagar vull comprar-ho i ho vull portar.
Sí, sí.
Clar, el problema que té l'or, o sigui, com a metall, és espectacular. Tots els joiers ens agrada treballar amb or perquè és el metall noble, de veritat. O sigui, no et dona mai problemes, és molt agraït. El problema que tenim amb l'or és que és un metall molt car i a la que hi ha algun problema a nivell internacional d'una guerra o el Covid o el que sigui,
que
és un valor refugi.
És el que ha passat, que sí, el preu de l'or es va disparar, però em deies tu, però sí, però el dia que van sortir les vacunes va tornar a baixar,
sí,
perquè
va ser molt
la
curiós,
gent va invertir en vacunes,
clar,
i no mor.
La gent del sector tenim aplicacions que estem tot el dia mirant si puja, si baixa, perquè n'he de comprar, no n'he de comprar. I de cap al dia de les vacunes, dic, a mi què ha passat? I ping, aquella curva que anava pujant, aquell dia va fer un...
Una baixada
canviar, sí.
També és cert que tu tens una joia amb or i si d'aquí uns anys et vols transformar-la o tal, sempre tens un valor.
Clar,
no?
És que
ara... no solament artístic, sinó també monetari. No?
Sí, sí.
És el que anava a dir, que el consum de la joieria ha canviat, està canviant radicalment i diguem-ne que ara pretén ser una mica més democràtica i hauríem de diferenciar en aquí el món de la indústria de la joieria, abans ho dèieu ben clar, i l'artesania, la creativitat amb la joieria, que no van de la mà.
No. Però també t'he de dir una cosa, que el món de la indústria, a la vegada que el món globalitzat, nosaltres, sense fer cap mena de soroll, perquè tampoc tenim els mitjans per fer soroll, ens ha deixat com en evidència. O sigui, allà hi ha tant follon en el món industrial, el món global, les grans marques, el Passeig de Gràcia, i jo què sé, París, Londres, Madrid, Barcelona, hi ha les mateixes botigues, les grans artèries,
etcètera.
Per tot arreu. I nosaltres, que no fem cap mena de soroll, sense fer res... hola, mira, estem aquí. Oi? Perquè a mi em passa, amb el turisme de Barcelona hi ha molt el turisme aquest cultural que diem, quan busquen alguna diferent, clar, es fan un fart de voltar joieries, i a totes les joieries troben el mateix, i de cop a volta es perden per un carreró que no hi comptaven, perquè van al Museu Picasso o el que sigui, i et veuen a treballar i diu, ara hi entren, mira, ho t'estava buscant.
Sí, referent a això que estàs dient, Joan, Turisme Barcelona i Artesania Catalunya van fer una acció molt interessant i per mi genial, que era per Barcelona, per desmascar-se una mica en París, Londres, Nova York, tal, havia d'oferir alguna cosa més que no les botigues a nivell de comerç, eh? Mm. Que no les botigues de Passeig de Gràcia, que són les mateixes que trobaràs a París, Londres, Nova York.
Sí,
no?
Sí, sí.
Llavors van veure que amb l'artesania catalana tenien un filó d'algú que podíem oferir a la ciutat que no t'ho podia oferir París, Londres, Nova York, no? I llavors van fer com una mena de guies artesanals des de les espardenyes a les joies, als bolsos, i ho trobo superinteressant, no?, que ens tinguin en compte.
Sí, 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 perquè no només pels turistes, la gent de Barcelona
sí,
vol consumir
sí, tant,
directament tant a l'artesà, perquè això del producte de quilòmetre zero no només va per les verdures, sinó que també va
fins
i tot per les joies. Llavors, veure una botiga en la que aquelles joies no et diuen res ni transmeten res, perquè més o menys són totes iguals, a veure algú que li veus la cara, que el coneixes i que li pots que et pot transmetre tota la càrrega de creativitat que hi ha en aquella peça, és molt buscat.
I tant.
Cada vegada més.
Sí, sí.
Pensa que, per exemple, tenim molt turista nord-americà, i jo tinc amics a Nord-Amèrica que em diuen: Gemma, és que a Nord-Amèrica tot és tan industrialitzat, mm-hmm. o sigui, tu vas a comprar sempre a grans magatzems, no? I llavors poder trobar un artesà que et faci una peça a mida, o un vestit a mida, o una sabata a mida, o sigui, això per nosaltres és un luxe, no? Mm-hmm. I amb un preu raonable, no? O sigui, que crec que, i justament a Catalunya tenim un ADN artesà, o sigui, mm-hmm. tenim una cultura artesanal brutal, no? I ojalà mai es perdi.
Sí, i tant.
Encara tot. Que és cert que potser el que patim una mica els artesans és que a vegades no en sabem publicitar o no en sabem donar a conèixer.
Bueno,
no?
Perquè estem amb la nostra feina artesana.
Clar, estem en el nostre món.
I quan arriba el moment de màrqueting, dius: ai, espera.
No és això.
Això deia que a vegades aquests silencis que se'ns produeixen crida l'atenció. Però són silencis que d'alguna manera creen ressonància, a vegades.
Segur.
Però si t'hi fixes, en canvi, l'artesania ara està... És el que deies tu, Joan, ara estem realment en el millor moment. I hi ha empreses que no són artesanes que aprofiten el moment aquest que està vivint l'artesania per vendre's ells com a artesans.
Sí,
quan,
sí.
No sé, des de, no vull dir marques, però des de marques de cafè que surten per la tele i es veus allà tallant el cafè artesanalment, no sé què,
sí,
i tal, i
dius,
sí, o marques de, no sé, no vull dir, però bueno,
sí,
amb aquest
veritat,
exemple
veritat,
jo crec que ella
sí, està buscant, sí, és veritat.
Està buscant aquest punt artesà, no? Que no, que són industrialitzat totalment. I potser nosaltres, els artesans, no sabem...
Per això està avui la primera pedra per plan de joieria, perquè el que volíem era que la gent...
S'agraeix molt.
Clar, conegués aquesta part artesana de la joieria, que la fa... És evident que si hi ha unes pedres i hi ha un material noble, doncs té un preu, però que la fa molt més assequible i, al final, un objecte de comunicació. Perquè la joia sempre ha comunicat, no? Ha transmès.
Sempre.
Ja no només abans parlàvem dels egipcis i tota la simbologia que li devien donar, però tu també abans parlaves, Joan, de que es converteix en un talismà, quasi,
sí,
no?
Sí, que es crea un vincle molt important. Es crea com un mira, això forma part de mi. Mm-hmm. O avui que vaig a aquella festa, o avui que vaig a veure tal persona, vull que vegi un element meu comunicatiu, no? Com, mm-hmm. vull expressar-me sense haver de parlar, també, no? Amb aquesta...
Clar, perquè és una cosa que és visible, per tant, tu estàs comunicant, per exemple, la joia,
sí,
o una
altra. I es porta molt, o passa moltes vegades que diuen: aquest anell? Oi, estàs parlant, ho veus.
Sí.
Mira, quan vaig a tal lloc em parlen molt d'aquell anell que et vaig comprar. Estava així i m'han dit: aquest anell? O aquestes arracades?
Sí. I això només s'aconsegueix amb aquesta part més personalitzada.
Exacte.
Que és el que l'artesà aporta.
Sí, que no fas mai dues peces idèntiques, mai. Ah. És impossible. Artesanalment és impossible, encara que ho vulguis.
Amb això que diu el Joan, per exemple, que és un vincle, no?, que tens tu amb la joia, ho veus moltes vegades que quan a algú li entren a casa i li roben una joia, per exemple, et diuen: és que no és el valor que tenia, Gemma, és que mira, m'ho va regalar el meu marit quan... No... O sigui, aquest vincle emocional, no? Perquè normalment la joia té aquest component de que en un moment important de la teva vida, potser perquè té un preu o el que sigui, pues sempre té una joia, sempre recordes el moment que te la van regalar, no? O sigui, pues, pel naixement d'un fill o perquè era el meu aniversari.
I si són heretades, encara més.
O també, era de la meva àvia, sí. Exacte. Que a vegades també els artesans el que fem és aquelles peces que potser eren de la teva àvia o de la teva mare, té un component emocional, simbòlic, molt important per tu, però potser està desfasada d'èpoques i tal, pues la customitzem, no? I l'adaptem als temps d'ara, no? Sí, que la puguis portar, sí. Però que tingui encara aquest punt de simbolisme de la teva àvia o emocional de la...
Clar, perquè justament aquesta part de sostenibilitat que porta ara, que la gent busca i que vosaltres aporteu sense, d'una manera totalment gairebé espontània, ja neix, abans en parlaves tu també, Joan, i n'estàvem parlant amb la Gemma, d'aquella creativitat, que tots dos veniu de la Massana, i a la Massana va haver-hi un trencament creatiu a nivell de l'artesania en general i també en el món de la joieria.
Sí. Clar, la Massana, jo abans ho explicava, jo vaig tenir la sort que en aquell moment no me n'adonava, en aquell moment era com un conflicte, i deies, ostres, on te m'hi foto?
Intern, un conflicte intern brutal.
I tenies el Ramon Puig, que ara és poder un dels de Catalunya, és el més conegut com a mínim.
És
una figura de la joieria creativa top, vull dir, molt, molt bo. I per l'altra banda teníem la part clàssica, que era que era un joier d'aquests de Barcelona, de fer l'esclava d'or de no sé quants mils de pessetes, que en aquell moment, o milions de pessetes.
Sí,
de
milions, sí. Clar,
que jo abans us explicava que a mi m'agradava ja de bon principi un genés una miqueta malament.
No, amb el virus aquest,
amb aquest virus de trencant tot allò, i que jo treballava molt amb el coure pel tema dels colors, la coloració que agafa el coure,
cada
cop que li posa, sí, les pàtines, que espontàniament tu després les pots provocar, però espontàniament el coure ja et dona una coloració molt bona. L'acabes de soltar i dius, aquest vermell que maco, tu. Llavors això, com em vaig començar a donar en seguida, me recordo de la Massana estar allà soltant coure, i tenir un professor d'aquests de la banda clàssica que et deia, no som lampistes aquí, eh? Aquí serem joiers, eh? Ja, però és que mira aquest coloret. Ja, no, però això, a veure, això no és ni carn ni peix. Recordo de l'expressió, això no és ni carn ni peix.
Però en canvi després us feien en els contenidors.
Exacte. Llavors estaves vivint un moment que et deien, el que vas fer l'any passat amb el Ramon Puig, allò oblida't. Allò no és més per res. Ara aprendrem a ser joiers. Tu deies, bueno, a veure, que l'any passat m'ho vaig passar molt bé, jo, eh?
Clar.
A mi em passava una mica el que dius, Joan, és que jo vinc de família de joiers i jo anava al col·le, a la Massana, però també anava al taller de la família, no? Llavors,
us tenies a casa, aquest.
Clar, jo tenia a casa, o sigui, la part tradicional les tenia a casa, llavors era en plan, no?, la soldadura que no es vegi, i el profe em deia, no, que es vegi un bon pagot de soldadura, saps?
Quan es queda recrevada, allò és maco.
Allò és xulo. Llavors, tenies aquesta dualitat de dir, ostres, ho estic fent bé, no ho estic fent bé. A casa em diuen, però on vas amb això? I en el col·le em diuen, oh, que xulo, saps? I llavors era com...
A on te l'hem enviat aquesta nena, que ens l'han espatllat?
Ens havien dit que la Massana era la millor. I però és veritat que la Massana era un espectacle a nivell de creativitat. Recordo, ja et dic, un dels primers treballs que ens van dir, no, aneu als contenidors, a les escombraries i tal, a veure el que rebutja la societat i d'això fareu una joia, no? I jo pensava, però si jo vinc de, no sé, de l'or, els brillants, tot això, em dic gemes. I en sèrio, ara tinc d'anar a buscar els contenidors, no? Era com un xoc a nivell de... Però clar, això t'obre un món i et fa entendre, et fa reflexionar sobre el que vols transmetre, què és el que vols fer. Et fa reflexionar sobre exactament sobre la joieria.
I estem parlant dels anys 90?
90.
Jo parlo dels 80.
80, 90,
sí, és clar. Que jo ja tinc una edat.
No, però estem parlant d'aquests anys i, en canvi, ara el tema de treballar amb materials que se'ls havia rebutjat està tornant a sortir, perquè, clar, els hem de donar una vida en aquests
està
materials
top,
també.
Està on fire.
I està top, està on fire, no? Sí, forma part també del vostre món.
Sí.
De fet, tu treballes amb bambú.
Sí. A més... Vaig escriure el bambú gràcies al so que tenia quan una persona l'estava tallant, i aquell so tan sòlid, perquè era solidesa el que va transmetre, aquell so estava en ple moment de la Massana, de buscar materials arreu, de no us tanqueu amb la plata i l'or, aneu a buscar altres coses, i clar, sense aquell so, i aquell so em va com comunicar, i dic, espera, que em sembla que aquí hi ha alguna cosa. Vaig agafar aquell bambú, me'l vaig emportar a casa, i al cap de 3-4 mesos, més o menys, un bon dia estava a la classe d'Història de l'Art amb el Domingo.
Domingo,
amb el Domingo. Estava en una classe insuportablement avorrida, suposo, I de cop i volta, perquè ho dic perquè no l'escoltava la classe, i de cop i volta la meva mà, que estava prenent els apunts, va començar com a dibuixar peces, com si fos un sismògraf. I aquelles peces, dic, ostres, si això és que està dibuixant, és el bambú. Això és el bambú. I llavors ens va venir la segona banda, que va ser... Això ho podré fer realment amb bambú? O sigui, és possible agafar un cable de ser, posar-lo dintre del bambú, i això agafarà consistència? I mica en mica va ser anar veient aquella manera de construir. I van ser moments molt macos. Vull dir, encara tinc aquelles peces, encara tinc a la botiga d'aquella època.
Clar, és aquesta evolució natural també,
sí,
del món creatiu.
I tenint en compte que és un material que es comporta molt d'una forma molt noble, que és quan un material noble se li demana que es comporti de forma noble, vull dir que tu el treballes i al cap de dos dies s'ha fet malbé,
que
deu venir al món de noble, no? I el vas a buscar al Montseny. Vull dir, jo no vaig a comprar bambú que ve de Colòmbia.
No.
Sí, ara estic comprant bambú de Colòmbia, però perquè estic fent peça molt gran i aquí d'aquest no en trobo. I llavors per fer proves estic comprant algun tros així per provar. Però el bambú que faig servir per la joieria és d'Arenys, d'aquí de Tiana...
Que en tenim tant.
Tenim un munt,
sí, sí.
I tu... És molt interessant perquè, a part, és el que diu el Joan, que ja també has de pensar que allò duri en el temps, no? Vull dir que
no es faci malbé.
Exacte, clar, no es faci malbé, sí, no? Sí. Si és una joia, no? Has d'utilitzar uns materials... Que després, amb 7 dutxes,
sí, exacte,
aguanti,
sí,
no? Aquesta, per exemple, o quan et rentis les mans...
Em puc dutxar, això? Això dura molt.
Ah, clar, veure entrar l'aigua a la platja també, sí, amb la peça, no?
Em poso una pàtina, i amb això em puc dutxar.
A mi em passa una mica amb el Joan. Jo vaig estudiar primer a la Massana perquè em van obrir una mica la creativitat i després em vaig passar a la Llotja amb la Ima Givert, que també és una supercreativa. I llavors jo concebeixo la joia potser per trencar, per el tema potser de la família, per trencar aquest punt de la joia tradicional. Sempre he intentat posar un element natural a la joia, sempre per mi ha de ser molt important la natura dintre de la joia, no sé, ho concebeixo així. I llavors al principi feia coses amb fusta, or i fusta, o sigui, buscava un metall noble i una manera també noble de la natura, no? I després, clar, com he comentat abans, doncs em dic Gemma, vaig començar també, les gemes m'agraden molt, les pedres, i quan vaig descobrir que la natura feia unes obres d'art en pedra brutals, però en brut, o sigui, sense polir, sense facetar,
i cop, vaig dir... anys.
I clar, i el millor fa milers d'anys que la natura està creant aquella obra d'art.
Per què retocar-la i treure tot allò que la natura ha fet,
no? És fantàstic, sí. I dius... I clar, porta milers d'anys construint aquella obra d'art, i a vegades no som suficient conscients, no? I dius, ostres, però si simplement l'has d'emmarcar i posar-te al cos, no? Vull dir, és...
I a més, tots dos també feu molta referència a l'entorn, la ciutat on viviu, Barcelona.
Exacte.
I després al mar, al Mediterrani.
Sí, sí, els colors del mar.
Esteu totalment inspirats amb aquesta part.
Home,
de la nostra geografia.
Tenim molta sort amb això,
Tenim molta sort.
Som afortunats. Tenim les muses que ens estan cada dia, ens entren.
Ah, és que vivim en el paraís.
Sí, és veritat,
no?
És veritat.
Tenim el mar, tenim la muntanya, ho tenim tot.
Sí, sí, el clima, la calidesa de la gent.
Exacte.
Oi? Sí, sí, és veritat, amb això tenim...
El clima, la gastronomia, tot sí. No sé, flueix,
suposo que en aquest
no?
cas la joieria, a més, com que una de les feines que fem, inconscientment, és que agafem aquests elements i els simplifiquem amb rem.
És una abstracció d'aquesta
sí.
natura.
Fem una expressió molt petiteta, com aquest penjoll que porta la Gemma, que és una concentració de mar, de
sí. bueno... És que hem de dir que la Gemma avui ha vingut,
enjoiada,
com ha de ser. És aigua marina, oi? Aigua marina,
sí, és una aigua marina en brut. Porto una peça de plata or i amb una aigua marina en brut i un petit brillant que simbolitza pues, el mar Mediterrani, com un vaixell, un veler, i el brillant fa de lluna o de sol, no? És un petit paisatge.
Aquestes peces que està escrivint ara la Gemma, aquestes peces de bambú que també fa el Joan, només es trobareu fetes per ells. Per
exacte.
Tant, aquesta exclusivitat
és autoria, no? És una
autoria. Exacte, és autoria, i que moltes vegades sembla que hagi de ser molt més car, i possiblement amb una joieria, amb una peça industrial sense la mateixa personalitat, el preu pot ser fins i tot més elevat. En canvi, una peça única, perquè realment és única, la trobaran en aquests petits tallers, que afortunadament a Barcelona n'hi ha molts.
Sí. Poder menys dels que n'hi haurien de ser-hi, perquè hi ha molta gent amb molta capacitat creativa, cap a la roca sigui, no s'hi poden posar, perquè tampoc és fàcil.
No, és un món molt difícil.
Sí.
I la matèria prima que utilitzem... Bueno, i
és cara. És cara. No és mateix jugar amb fang que jugar amb or.
Exacte. Sí. I les eines que necessitem, vull dir, les talleres, bueno, per... Totes les eines que necessitem ja és una bona inversió.
Sí, sí. I jo que dono classes, hi ha molta gent amb un talent que porten a dintre, amb una capacitat de, amb dues línies, amb un trosset de plata, ja comencen també a portar material de les escombraries per dir alguna cosa, te'l posen allà al costat d'una pedra, i dius, ostres, aquesta persona se n'ha de sortir. Hi ha molt talent, eh?
Precisament per això m'agradaria tancar amb la voluntat que vosaltres ens diguéssiu cap on va la joieria i què és el que necessitaria el món d'aquests artesans que sou vosaltres, d'aquests creadors, què necessitaríeu perquè realment la gent creativa pogués tirar endavant, no? Què és el que ens falta a la societat per poder donar força a aquesta creativitat que tenim aquí a Barcelona i a Catalunya en general i que a vegades no és tan fàcil tirar endavant?
Jo el que els dic, sobretot, això els dic a la gent, que jo tinc, suposo que jo també, gent de pràctiques que et venen de Massana, de Llotja, hi ha molta gent de pràctiques que venen a acabar aquelles 25 hores que han de fer de pràctiques i això, que a pobra gent els costa moltes vegades trobar un taller on te fer les pràctiques. I el que els dic, i és això que dèiem fa una estoneta, de que la joieria està en aquest moment tan dolç a nivell artístic, a nivell creatiu, els dic, aprofiteu ara, sigueu valents, jo el que els demano que sigueu valentes, perquè la majoria són noies, sigueu valentes i aprofiteu aquest talent perquè ara el públic comença a ser-hi. Que jo em vaig trobar, que vaig estar 25 anys que no m'hi vaig poder dedicar, perquè la joieria que jo feia quan vaig sortir de la Massana l'any 85 era molt marciana per l'època, o sigui, em deien, bueno, ja és que ni em deien, em miraven i deien, vale, sí, aquest pobre, si es pensa que fa joieria, és un il·lus, no? Però en canvi ara mateix és un escenari molt diferent. Ara mateix la gent està, o sigui, hi ha gent
molt més perceptiva, sí, eh? I probablement la pandèmia també ens ha ajudat, no sé si ho perdrem, perquè al final tot el que ens han ensenyat la pandèmia després desapareix, però segurament ens ha fet valorar aquesta proximitat d'algú.
Exacte.
Que et pot donar aquest valor afegit.
Sí, jo és el que anava a dir. Jo crec que una de les coses que podem transmetre és aposteu per la joieria artesana, no? Perquè així aquests artesans que tenen molt a dir, pues els mantindrem vius, no? Sí, perquè si no,
crearem escola, perquè és
exacte.
Aquesta llum que irradia Barcelona també fa que vingui gent de molts llocs a buscar aquest tipus de...
I que en comptes d'omplir-nos de franquícies per tota la ciutat, doncs exacte, que donem visibilitat a tot aquell potencial creatiu que siguin els nostres aparadors, no?
Sí, de fet.
Ja vivim en una ciutat que és molt creativa, no? Vull dir, tenim obres d'autors per tota la ciutat, no? D'arquitectes que dius ja, no sé, ja respirem, no? Sí, tenim un ADN.
Sí, de fet tots dos sou membres d'associacions, Associació Comerciants del Born, el Joan Rovira, també tu, Gemma, representes a Artesania de Catalunya, també estàs al Col·legi de Joiers de Catalunya, perquè n'és la presidenta de la secció d'artesans, per tant, hi ha un col·lectiu molt important que està empenyent aquí en força i amb ganes de fer coses, no? Que hem de defensar.
Sí. I un col·lectiu, a més que estem més germanats ara mateix,
sí, tant,
també és veritat
tant.
Que...
Estem molt units fem pinya, o sigui, bueno, la unió fa la força, no?
Segur que sí. Si els voleu seguir a tots dos, doncs simplement posant el seu nom, Gemma López, a Instagram estem parlant, Gemma López Joies i Joan Rovira Joies, que ha coincidit que tots dos era ficant joies
al seu nom i ja està. Sí, teníem un nom en comú i no sabíem.
Joies. Doncs els seguirem i veurem la creativitat i que realment és entrar en un món de la joia molt diferent al que clàssicament estàvem acostumats, afortunadament, i fora d'aquest circuit industrial que moltes vegades empobreix en comptes d'enriquir. Sí. Moltíssimes gràcies a tots dos i, com dèiem, us seguirem per xarxes i vindrem al vostre taller, un al carrer Comtal i l'altre al carrer Cotoners.
Molt bé.
Gràcies.
Moltíssimes
gràcies. Passar bon
gràcies estiu. A vosaltres. Que vagi bé.
Gràcies.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Volem viatjar a la primera pedra, volem viure experiències, volem conèixer món, ampliar horitzons, en tenim moltes ganes. I ho volem fer de manera que no ens costi gaire, perquè no tenim pressupost. De fet, tenim un pressupost gairebé zero. i el Marc i la Cristina ens explicaran com fer-ho, gastant molt poquet, perquè porten més de 5 anys viatjant pel món a low cost i són autors del llibre Ànimes viatgeres, la història de dos viatgers. Marc i Cristina, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja hem après com moure'ns, com dormir sense gastar-nos gaires diners, pràcticament gens, i com menjar, però volem fer activitats, perquè viatjar no només és arribar al lloc i ja està, sinó que vols fer alguna conèixer, no? Com ho feu per no gastar amb les activitats? A veure, Cristina, explica'ns.
Doncs, bueno, com comentàvem, no?, que a vegades pues, quan vas a casa de la gent de couchsurfing, pues ells ja et diuen, no?, les activitats que es poden fer, els truquets, no?, per visitar els
Recordem
llocs.
Que Couchsurfing és una aplicació que us permet trobar gent que ofereix un petit espai de casa seva perquè pugueu dormir a cost zero, però això sí, intercanviant alguna cosa a nivell cultural.
Sí,
i que vosaltres sempre dieu que aprendre a fer truites, sí. truites a patata, us ajuda això, molt a obrir sí. aquestes portes de les cases que estan al Couchsurfing. Sí. Llavors em deies que parlant amb ells és la millor manera també de conèixer quines activitats pots fer.
Clar, t'expliquen truquets, pues, quan alguna cosa per visitar, pues, ah, mira, aquest dia és gratuït, si t'inscrius en aquesta pàgina, pues, també tens una entrada gratis i bueno, això et van ensenyant els petits trucs.
Els petits trucs, que després vosaltres moltes vegades també els pengeu a la vostra pàgina web.
Exacte.
Sí. I aquí és on a vegades podeu fer una mica d'intercanvi, no? També?
Exacte. Una cosa que ens agrada molt és fer intercanvi i el que fem és doncs, oferim publicitat a canvi de l'activitat gratuïta o un descompte a l'activitat. I així mm-hmm. doncs, ens funciona molt bé i l'última que hem fet ha sigut a Granada, que a canvi de publicitat al YouTube, al nostre canal de YouTube i a Instagram, doncs ens van deixar entrada lliure, entrada gratuïta, al tablao flamenco de l'Arboleda.
Perquè de les activitats que heu fet en diferents països, quina us ha quedat més gravada i quina us ha semblat més espectacular?
Ostres,
és difícil, eh?
Sí, perquè hi ha tantes...
Però que en principi haguéssiu pensat, això s'hauria de pagar, i no. És gratuït, perquè suposo que moltes activitats són gratuïtes, no? O coses maques que hagueu vist dels llocs i que no heu hagut de pagar. Aquesta creença de que per tot s'ha de pagar, les rutes, visites, etc. D'entrada ja teniu guies que són gratuïts perquè són la gent que us està oferint casa seva.
Clar. Exacte. Mira, Yosemite, als Estats Units, el Parc Nacional de Yosemite, doncs vam entrar fent autostop i ja no vam tindre que pagar l'entrada. Llavors, perquè l'home del cotxe només es paga per cotxe. Ah. Llavors li vam dir a l'home si volia que col·laboréssim i ens va dir que no. I que vam entrar gratuïtament al parc de Yosemite que valia 20 euros per eren 40 per cotxe.
40 per cotxe i 20 si vas caminant.
Caram.
Llavors li vam dir si volíem i no va voler cobrar-nos. I clar, és espectacular. A més, vam veure ossos, elcs, cèrvols, bueno, cascades, és al·lucinant. I després, doncs, vaig volar en helicòpter també.
Ah, sí?
Sí.
Però aquí sí que vas haver de pagar.
No.
Ah, no? Tampoc.
Exactament.
Per què? Què vas oferir? Una treta de patates, també?
No. Bueno, més o menys, vaig ajudar. Era una família que ells el que feien era fer, no sé com es diu, bé, un treball social a nens, a cuinar i a servir-los el menjar. Llavors jo vaig anar a ajudar només a servir el menjar als nens que tenien problemes i ells a canvi em van dir: ei, vols volar amb un amic meu que té un helicòpter? I així va ser.
Carai, fantàstic, no?
Clar, és que et vas trobant, no?, gent i sí. Al final pues, et van, bueno, no sé, oferint, no?, el que tenen.
Sí, sí. Sí, i a més, moltes vegades l'espectacle més gran és el que t'ofereix la natura i aquesta se suposa que en principi, sí. A no ser que sigui l'entrada en un parc, és gratuïta.
Sí, correcte. Sí.
Estaríeu d'acord amb mi que el més impressionant acostuma a ser gratuït?
Sí, 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 sí. Normalment el més bonic a la vida és gratuït.
Mm-hmm.
Sí, sí.
Doncs
sí.
Amb aquesta idea ens quedem, que el més bonic a la vida és gratuït. No sé, hi ha moltes activitats que dieu que són low cost, que per tant heu de pagar poc, però el truc aquí està també amb els capítols anteriors que hem anat dient,
sí.
Que són fer contacte amb la gent, i això de fer autostop, de fer vaixell stop i motor stop, etcètera, etcètera, dona possibilitat de parlar amb molta gent que
sí,
sigui d'allà,
sí.
No?
Clar, i ens diuen els trucs de com entrar. Per exemple, hi ha jocs que nosaltres no sabíem, com els lençois maranyenses al Brasil, són unes dunes de sorra que quan plou formen llacs, que nosaltres no sabíem que es podia anar per lliure. I la gent local ens va dir, sí, sí, aneu per aquí, aneu per allà, ens van donar les indicacions de com arribar i vam anar sols, que normalment la gent el que fa és pagar un tour que et porten amb el tot terreny, estàs allà unes hores i tornes. Clar,
i
d'aquesta
quan
forma...
arribes està tothom allà perquè tothom va a la mateixa hora, estàs, no? I nosaltres vam arribar pel nostre cantó sols, vam estar en els llençols maranyenses banyant-nos sols, i clar, quan després va arribar tota la gent, ja era, bueno, ja podem marxar, no?
Ja marxàveu.
Sí.
Una altra cosa que faig, com a anècdota, és... Jo m'agrada molt la muntanya, m'agrada molt fer barranquisme, excursions... Llavors em fico en contacte amb els clubs de muntanya. Li explico la meva història, que estic viatjant, sota un club de Sant Esteve, no, del meu poble, i m'agradaria fer alguna activitat amb vosaltres. Normalment els clubs de muntanya no cobren. Col·labores doncs, pagant la benzina, el cotxe o el seguro, si fa falta. I així doncs, és com faig barranquisme per tot el món i excursions, a vegades que necessites una mica de logística.
Mm-hmm.
Llavors... les últimes vegades ha sigut al Carib francès, sí, a Guadalupe, a Martinica, que són illes franceses que fantàstiques, i els barrancs allà, perquè tots els jocs de francòfans de França, la gent els encanta fer muntanya i fer barranquisme, i doncs...
A través de les associacions de barranquisme et trobes l'oportunitat de poder-ho fer.
Clar, i ell va fer barranc amb un grup, que després doncs, feien excursions també, i jo també doncs, m'animava i anàvem a fer excursions, i ja doncs, fas amistats.
Sí,
ja.
Sí, fas un grup que et permet també que tinguis un guia gratuït, clar. I a més local.
Exacte.
I
autòcton. I natural, que no és una persona que només vol els teus diners,
clar.
Sinó és una persona doncs, que... Jo ho he fet aquí també, jo soc d'un club de muntanya, moltes vegades m'envien missatges gent d'uns altres països, i jo els porto quan puc a Montserrat, que m'encanta Montserrat, o al Pirineu a fer barrancs.
Que maco, doncs aproximar-se a la gent, confiar en la gent, i la gent acaba confiant també en tu, i s'estableix una relació molt maca que et permet això, conèixer el país on te vas de manera molt més directa i amb gent que et fa de guia, gratuïtament.
Exacte.
Sí, correcte.
Doncs seguirem parlant de com viatjar a nivell de zero d'econòmic. Quan tinguem les butxaques buides pensarem molt amb el Marc i la Cristina i com ho han fet ells durant aquests 5 anys i que ho han deixat escrit també en el llibre Ànimes viatgeres, la història de dos viatgers, i que els podeu seguir també per internet. Els trobareu a locatispelmón.wordpress.com, aquesta és la seva pàgina web, i també el seu canal de YouTube, locatispelmón, i a les xarxes, tant a Instagram, com no sé si també teniu Facebook o Twitter.
Bueno, ara hem començat amb el TikTok.
Amb el TikTok. Molt modern, sou vosaltres. Que és el que més, és sí. El que més. Doncs mira, també els trobareu a TikTok. Moltíssimes gràcies, la setmana que ve seguim.
Moltes gràcies.
Que vagi
gràcies.
Molt bé.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
RAC+1, podcast.
RAC+1 i Gosby us conviden a fer festa amb Animals de Companyia, un podcast amb informació i consells per mantenir els vostres animals amb una dieta sana i equilibrada.
Esbrinar i donar-los allò que necessiten per ser feliços només depèn de tu.
Cada 15 dies, el diumenge, descobriu amb Bàrbara Julve com entendre millor el comportament dels vostres animals de companyia.
Amb l'ajuda d'experts, desvelarem què s'amaga darrere de situacions que ens treuen de polleguera per millorar la convivència amb els nostres companys animals.
Una guia per millorar la relació i comunicació amb els vostres animals de companyia.
Aprendrem a observar i a veure què ens diuen.
Escolteu a rac1.cat i a l'app de RAC1. Amb la col·laboració de Gosby.
RAC+1.
Tots som...
Més...
U.
RAC+1. Podcast.
RAC+1 i Borges presenten... Respostes que alimenten.
Alimentar-los bé és més important que mai.
Sí, tots podem menjar més sa.
Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC+1 amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Hem de canviar l'alimentació si fem teletreball?
Sí, cal que la dieta s'hi adapti.
Un espai que us ajudarà a menjar de forma equilibrada i resoldrà molts dubtes sobre dietètica.
Per què fallen les dietes d'aprimament?
Són un remei temporal. Realment no serveixen per un canvi de pes definitiu.
Mm-mm. Què són els superaliments?
Són aliments que tenen moltes virtuts i que són tendència.
Cada 15 dies, el dimecres, Respostes que alimenten. Un podcast molt saludable per ampliar els nostres coneixements de nutrició i dietètica. Per millorar, amb consells i suggeriments gastronòmics, la manera d'alimentar-nos. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz. Escolteu-lo a rac1.cat i a l'app de RAC1. Tots som...
Més...
U. RAC1.
Estimat oient de RAC1, aprofito aquest espai per anunciar-te que aquest estiu faig un programa que no està malament. Seccionetes, millors moments de RAC1, una mica de tot.
Perdona. Això és una promoció d'apartaments Hawaii?
Sí.
I és que aquí les veus les faig jo, eh?
Ostres, ets la veu de RAC1! És que saps què passa? Aquí tothom està de vacances i creia que m'ho havia de fer tot jo.
Les veus no fem vacances. Deixa'm a mi. Aquest estiu, de 7 a 9 del vespre, Apartaments Hawaii, amb Marc Bala. Un programa... un programa què?
No ho sé, un programa d'estar per casa.
Ui, boníssim. Un programa que no us podeu perdre a RAC1.
Tots som u. Se suposa que havia de dir això, no, ara?
RAC1.
Les nits de RAC1 són esportives.
Què tal? Bona nit, senyor Laporta.
Hola, bona nit.
Moltes gràcies, en primer lloc, per deixar-nos muntar aquesta bogeria aquí avui.
No, jo crec que és una bona idea i vull que us sentiu tot l'equip de RAC1 com a casa.
Sergio Busquets, hola, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Acabaré aquesta temporada i l'any que ve és una temporada de Mundial i després, els últims mesos, doncs, veuré com estic, el que vol el club de mi, el que vol l'entrenador i decidirem.
Tenen tancat algun jugador per això que acabi contracte?
Sí, sí, sí. Sí.
Un parell?
Sí.
Migcampista i defensa?
Por ahí.
De dilluns a diumenge, a partir de 2:15... Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
RAC1.
Tots som u.
El que més m'agrada de l'estiu és que puc anar a 180 pel carril bici de la Diagonal.
De 12 a 1 del migdia, la competència especial 50 anys.
Amb el Talbot Horizon.
Un programa que no passarà la història...
Però us farà companyia.
RAC1.